Bon dia, senyor Arcadi Oliveres.
Bon dia.
Abans de res, com va anar l'acte de presentació d'ahir?
Jo no estic content, crec que va anar bé, en primer lloc, fins i tot amb més assistència, allà en el claustre del monestir, que no passa en anys anteriors, però sobretot pel triple contingut de l'activitat. Primer, perquè vàrem presentar el llibre que editava les ponències que s'havien fet l'any anterior, recordem que estaven dedicats als processos de pau. En segon lloc, vàrem presentar el programa, del que ara parlarem una mica per l'edició d'enguany, i finalment vàrem tenir una magnífica conferència d'un professor bastant reconegut i, a més, molt amic des de fa molts anys de la Universitat de la Pau, com és en Carlos Taibo. Després vàrem tenir una bona estona de xerrada entre els amics, que també és una cosa que sempre va bé.
Anem a pams, comencem per el llibre. Què significa aquest llibre per l'entitat?
Bé, significa el compliment d'un costum. Des de que la Universitat de la Pau va començar el que en podríem dir la seva segona etapa, recordem que els primers actes van tenir lloc l'any 84, però després hi hagué una suspensió de 2 anys, l'any 99 i l'any 2000, sobretot per raons pressupostàries. Des de que s'ha començat aquesta segona etapa, ja a partir del 2001, doncs hi ha hagut sempre una edició de les ponències de la sessió d'estiu i també, encara que això no es presentava ahir, una edició de les ponències de la sessió d'hivern, amb la qual avui en dia aquell que tingui interès ja té un recull de tot el que s'ha anat fent a la universitat al llarg d'aquests anys. Penso que és bo i, com deia fa una estona, en l'any passat s'havien tractat els processos de pau. Inicialment es van voler tractar els processos de pau precisament arrel d'aquell moment que ara fa 2 anys, quan es planificava la universitat, hi havia d'eufòria sobre el possible procés de pau a Euskadi. Malauradament les expectatives no s'han complert, el qual no vol dir que no haguessin de tornar a intentar a treballar-hi, però sí que també l'any passat es van veure processos de pau arreu del món, molts d'ells reeixits i que fins i tot ens podrien servir d'exemple. Això és el que es trobarà en el llibre que acabem d'editar.
La distribució d'aquest llibre és normal, com qualsevol altra obra, o qui
no
estigui interessat, com
l'hauria de demanar en la pròpia adreça de l'Universitat de la Pau. Aquell és un llibre que es qualifica de no banal, és a dir, que no es ven, però es dona en els que ho demanen, en els assistents de cada any de la Universitat de la Pau, se'ls dona l'edició del llibre de l'any anterior, i si algú certament hi tingués molt interès, només caldria que anés a l'adreça electrònica o que anés al telèfon de la Universitat de la Pau, el demanés, li seria facilitat.
Sí, hagués de fer un resum així a uns quants punts d'aquest llibre, d'aquest recull de ponències, quins serien? Ara sóc conscient de la dificultat de la pregunta que li acabo
sí,
de fer.
Sí, perquè ara has de fer una mica d'acte de memòria, però de totes formes jo diria que s'han vist coses positives, sense anar gaire lluny. Tenim doncs a Irlanda del Nord un procés que ha resultat reeixit, i també perquè hi havia voluntat política per les dues bandes de tirar endavant la negociació, i allò que semblava tan obscur com era en aquell moment el terrorisme a l'Ulster, doncs es pot dir que pràcticament ha desaparegut gràcies a la voluntat negociadora, i jo diria a una negociació sense masses condicions, és a dir, posar-nos damunt de la taula i començar a parlar, i això va durar durant 9 mesos. Finalment es van aconseguir els acords d'Stormont, i és important. Però també varen veure que a l'Àfrica hi havien hagut processos de pacificació, Mozambic, per exemple, que Centroamèrica, que era un istme que estava ple de guerres civils, a Guatemala, El Salvador, a Nicaragua, també s'han aconseguit processos de pau, i per tant jo diria que això era prou interessant. També, per altra banda, no només es van analitzar casos geogràficament concrets, sinó també una mica la perspectiva de com es poden aconseguir els processos de pau, és a dir, quins són els passos, quines són les condicions, quines són les mesures de confiança, quin és el sistema de diàleg amb gent que, per altra banda, havia intervingut en aquests processos. Per tant, es va fer el que podríem dir una part més teòrica, més genèrica, i després una explicació pràctica dels conflictes, i penso que va resultar bé.
O sigui, a través dels exemples es va teoritzar o es va intentar fer-ho?
Sí, 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 o potser fins i tot es va barrejar, perquè ja se sap que no hi ha millor pràctica que una bona teoria. Es va dir, mira, la teoria de la resolució de conflictes diu això i voldria la pena aplicar-ho.
Més d'una hauria de repassar-se aquest recull.
Sí, 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 jo diria que a Madrid i Euskadi no aniria malament que s'ho repassessin.
Anem al present, que ens espera aquest estiu amb la nova programació que està centrat, encara que no s'allunya gaire de la temàtica de l'any anterior, però també es parlarà del petroli, per exemple.
Sí. Bé, les temàtiques de la Unipau no es poden allunyar mai gaire, perquè és una universitat que té aquesta originalitat de que sempre el tema central és la pau. Per tant, evidentment, entès en un sentit molt ampli, però sempre la pau ha de sortir. I després d'aquells processos de pau de l'any passat, doncs ens ha semblat oportú que aquest any es parlés una mica dels conflictes generats per l'energia. Tots sabem que estem en una societat de consum, que volem energia constantment, fins i tot som capaços de treure menjar de la gent per fer biocombustible, i per tant aquesta situació ha generat problemes. I aleshores intentarem analitzar-los per una banda mirant tot el cas molt concret, molt important i molt conegut, que és el del petroli, però no només el del petroli, fent referència també a l'impacte de tot el que és l'energia nuclear, mirant això que exactament que acabo de dir dels biocombustibles, obrint la porta a saber com està doncs, tot el desenvolupament d'energies renovables i alternatives, i també, com que la Universitat vol ser de Pau i vol fer propostes concretes, parlant bastant d'allò que en podríem dir, i a la meva manera de veure cert, que és l'única alternativa a la crisi d'energia, que és que reduïm tots nosaltres el consum energètic, perquè si no el reduïm no farem res i evitarem conflictes. Llavors es tracta de veure això, a veure quin és el paper d'aquestes quatre coses i en relació també al consum que s'hi pot fer. Per altra banda, és evident que això, sense que ho haguéssim pensat, s'ha convertit en un tema d'actualitat, perquè en aquest moment doncs, tenim la crisi alimentària, que no és exactament el mateix ni de lluny, però que en tot cas té elements comuns, perquè una part important de l'encariment dels cereals i d'altres productes d'alimentació prové sense dubte del transport, prové també doncs, de l'increment del preu dels fertilitzants, de moltes coses per l'estil, i per tant una cosa es pot vincular amb l'altra i estic segur que també sortirà.
Ara la societat ha vist d'alguna manera, ha demostrat amb la seva pròpia pell la importància que té la manca de benzina, per exemple, sí. La psicosi que s'ha creat amb aquesta por que les benzineres es quedessin sense benzina i tot el que ha creat aquesta vaga de transportistes. Sí. És un tema que també és fàcil, és bo de tractar sí, en ponències com aquestes, no? La societat necessitem específicament el petroli, però d'altres fonts d'energia.
No, feu molt bé de citar aquest exemple perquè precisament és el que pot servir una mica de pont entre la crisi energètica i la crisi alimentària, encara que aquesta per nosaltres seria una crisi alimentària una mica diferent de la crisi alimentària de debò. Perquè la crisi alimentària, que nosaltres anem un dia doncs, a la verdoleria i no trobem tomàquets, doncs és una crisi molt resistible. En canvi, la crisi alimentària que pateixen els països del tercer món perquè els cereals han augmentat molt i tenint en compte que per ells l'alimentació amb cereals és bàsica i suposa el 60% del seu pressupost, aleshores sí que parlem d'una crisi alimentària més seriosa. Però, per no escabullir la pregunta, el que és cert és que és el nostre cas també aquesta petita crisi que es pot dir que hem atrevessat doncs, amb motiu dels transports ens ha de fer reflexionar. Però una banda sobre l'escassetat del petroli, sobre el seu augment de preu, sobre el seu possible esgotament, però per altra banda també un parell d'elements que potser no han sortit prou aquests dies i jo penso que haurien de sortir, que és que quan nosaltres estem pagant un litre de benzina, d'aquest litre de benzina el preu del petroli en representa una quantitat relativament petita, pot ser el 15%, pot ser el 20%, i l'altre 80% què són? Doncs l'altre 80% són impostos per una banda i guanys de les companyies petrolieres. Jo em dic si no volem fer enfadar els transportistes, sobretot els petits transportistes que són els més afectats perquè les grans companyies no rondiren ni d'altres coses perquè els transportistes no els tenen, sinó que els subcontracten. Aleshores, si no volem fer enfadar els petits transportistes i volem posar-los un preu més assequible, l'Estat potser es podria bradar en aquest terreny el cinturó. Per altra banda, el senyor Solvé sempre està lluint de l'excedent fiscal que té, que el rebaixi una mica i que l'apliqui en això, i també, i per què no, treure's al damunt aquest escàndol, que això sí que és un escàndol, que és que en moments doncs, de crisi com l'actual, grans companyies, començant per l'espanyola més coneguda que es diu Repsol, estiguin multiplicant per dos i per tres els seus beneficis. Això hauria de ser inadmissible i el govern hauria d'actuar seriosament davant d'aquests guanys.
Anem als ponents que, dels que podrem gaudir a la Unipau aquest estiu. Per cert, des del 17 de juliol durant 7 dies fins al 23.
Sí, val la pena que diguem les dates exactes, com dieu molt bé, des del 17 al 23 de juliol. La Unipau sempre té una tradició de situar-se al voltant de la tercera setmana de juliol i en aquest cas aquesta tradició no falla, a part d'aquest petit aperitiu que vàrem fer ja amb la presentació aquesta del claustre del monestir.
Pedro Arrojo, Vicent Alcántara, Dolors Folk i Pedro Prieto seran alguns dels ponents que intentaran reflexionar sobre aquesta temàtica, els conflictes pel control de l'energia.
Sí, en primer lloc m'agradaria destacar la presència d'en Pedro Arrojo. Pedro Arrojo últimament ha sortit bastant en els mitjans com un dels protagonistes d'això que se'n diu la nova cultura de l'aigua. Ell és un ciutadà de Saragossa. A Saragossa està fent la Expo en aquest moment. L'aigua ja sabem que és el tema central d'aquesta Expo, però no és una qüestió de... Ara, en Pedro Arrojo deu fer 20 anys que està treballant aquest tema i que és el que entén una cosa que ha sorgit, sobretot aquí a Catalunya, fa 3 o 4 mesos, arrel de la sequera, que és que l'aigua també, igual que l'energia, és un bé escàs i que s'ha de tractar d'alguna manera. Ell ens parlarà, evidentment, d'aquesta situació, aigua, territori i energia. També tindrem la presència, com molt bé deia, d'en Vicent Alcántara, que és un company, un professor de la Universitat Autònoma. Ell treballa molt amb els alumnes de Ciències Ambientals i ens parlarà aquest cas de la situació a Europa, una mica ho centrarà en el moment actual i en les possibles conflictivitats que des d'Europa pot tenir el tema de l'energia. Tenim altra gent, en Pedro Prieto, que és un enginyer de comunicacions, que ens parlarà més aviat del fet aquest de que s'estigui arribant a l'esgotament del petroli. Hi ha un moment en què cada vegada se'n podia treure més, se'n podia extreure, després ja vam haver d'anar al mar a buscar-ne més, perquè a terra ja no n'hi havia prou, i ara si comencem a comptar, hi ha un moment en què tu ja no pots consumir més, has d'anar consumint menys, i aquest moment sembla que ha arribat, i és el que una mica ens explicarà. També val la pena dir que tindrem la presència d'en Joan Martínez Alier. En Joan Martínez Alier és un catedràtic de l'Autònoma, és probablement el que en podríem dir un dels pares de l'ecologia a Catalunya, una persona molt experimentada en aquests temes, que ens parlarà d'això, i d'un altre impacte del qual també s'ha parlat sovint, que és el canvi climàtic, molt relacionat al consum dels combustibles fòssils. Seria una altra de les presències. Podríem seguir parlant, doncs, jo que sé, d'en Ramon Fernández Durán, que és un noi molt actiu d'Ecologistes en Acció a Madrid, que ens parlarà una mica de la història tràgica del petroli, i si voleu puc acabar llegint tots, però no sé si serà passat llegir el programa sencer.
Home, jo crec que els oients i els santcugatencs que, o no santcugatencs, que vulguin que els interessi aquest tema, segurament confiaran en tota l'organització de la Unipau per aquests dies. Recordem, 17 de juliol fins al 23 de juliol al Centre Borja. Moltes gràcies, senyor Arcadi Oliveres, per venir.
Nosaltres, no sé si val la pena donar potser el correu electrònic, per si
tingués
interès. D'aquesta manera podríem dir que si volen connectar per telèfon, el primer que poden fer és el 93 675 43 67. Ho repeteixo, 93 675 43 67. Si el que volen és connectar, doncs, a través del correu electrònic, ho poden fer-ho a l'adreça info@universitatdelapau.org. info@universitatdelapau.org. I si el que volen és consultar el programa a través de la pàgina web, doncs també poden connectar a www.universitatdelapau.org, que seria el contacte.
Per qualsevol consulta, el telèfon, el mail, també hi seran allà a la pàgina web.
També, exactament.
Moltes gràcies, Arcadi Oliveres, per aportar-nos aquesta tota informació.
Hi pugui haver-hi forces assistents.
Ens trobem un altre dia a Cugat.cat.
Gràcies.